Benvinguts, teatreres i teatrers. Sabadellencs, un dimecres més al programa de Ràdio Sabadell que posa el focus sobre l'activitat teatral de la nostra ciutat i al mateix temps vol entretenir-nos. L'amunt, el taló. I per poder enfocar aquesta activitat tenim un equip brillant que ve dels quatre punts cardinals dels teatres sabadellencs i que està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I amb tot això, aquesta setmana posaran la llum radiofònica per 91a vegada als continguts següents.
Amunt al taló.
Un cop ens haguem assegut a la platea indiscreta al costat de Bernat Pareja per repassar l'agenda teatral de la setmana, dedicarem l'espai de l'entrevista a parlar de La Bella i la Bèstia, que retorna a l'escenari del Teatre Municipal de la Faràndula per tercera vegada i, en principi, per darrera temporada. Parlarem amb el seu director i uns personatges molt especials d'aquest fantàstic conte en format de musical. També entrevistarem el nostre estudi a part de l'elenc que representarà Transpoiting, el Ciervo Teatre. Ens infiltrarem al Teatre Sant Vicent als assajos de La Gàbia de les Boges. I finalment parlarem amb l'Elvira, que ens comentarà la seva opinió sobre les obres que ha anat a veure a Barcelona. I amb tot plegat donem per iniciat el programa d'avui, L'Amunt al Taló.
Amunt al taló, passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I comencem el programa, com sempre, fent el repàs particular de la setmana de la cartellera sabadellenca. Què tal, Bernat? Bon vespre.
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, aquesta setmana la veritat és que la podreu dedicar a menjar castanyes, moniatos, panellets i tot el que us vingui de gust, perquè hi ha poc teatre aquesta setmana.
Perfecte, doncs perquè així també és interessant això,
menjar,
combinar la part gastronòmica i la part teatral, no?
Sí. El fet que hi hagi pont doncs fa que l'activitat teatral baixi. Al Teatre del Sol faran Luces de Bohèmia diumenge a 6:45. A la Faràndula reestrenen La Bella i la Bèstia, que ja la van fer la temporada passada, i ara doncs torna per unes setmanes.
Exacte.
I, per últim, a l'Alternativa faran Standby, dijous a les 7, divendres a les 10 i dissabte doble sessió de 6 i de 10.
Molt bé, doncs perfecte, una bona manera de combinar panellets, castanyes i
exacte,
teatre.
Exacte.
Gràcies, Bernat. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
L'entrevista.
És un procés que sol ser llarg, que ser dolç i molt tendre. Però si tots hi posem molt d'esforç i la bèstia està portant-se bé, ella veurà que dins hi té un bon cor. Com quan ell era petit, seríem humans, seríem com abans. Podríem passejar pels jardins de Palau.
La joventut de la Faràndula ho torna a tenir tot ben a punt per representar de nou La Bella i la Bèstia, un musical amb músiques creades per Oriol Pedrós, amb coreografies de Montse Argemí, direcció musical de Roger Pérez, direcció tècnica de Jordi Berg i adaptat a teatre, i direcció general de Quim Carné. La Bella i la Bèstia, el conte clàssic que ens ensenya que la bellesa no està... La bellesa està a l'interior i que ja s'ha representat les dues temporades anteriors amb gran èxit de públic i que heu pogut veure, i els que encara no heu pogut veure, aquesta és la darrera, en principi la darrera oportunitat per poder-la veure al Teatre Municipal de la Faràndula. I perquè ens expliquin com tenen tot a punt, hem convidat al nostre estudi el director, en Quim Carné. Bon vespre, Quim.
Molt bon vespre.
Què tal?
Molt bé, com sempre.
Tot preparat. Molt bé, perfecte. I a més també, com que les anteriors temporades vam entrevistar a diversos personatges d'alguns dels personatges principals, La Bella i la Bèstia i el Forçut, aquesta vegada hem volgut convidar a l'estudi alguns personatges especials que també formen part d'aquesta Bella i la Bèstia que proposa la joventut de la Faràndula. I per això ens acompanyen la Ivet Camunyes. Bon vespre, Ivet.
Bon vespre.
La Júlia Antolines, bon vespre.
Bon vespre.
Com podeu sentir, són veus de dues nenes ben guapes que interpreten el paper. Quin personatge interpreteu vosaltres? De què feu?
Som les espalmetes.
Les espalmetes del castell encantat de la bèstia, oi que sí?
Sí.
I a més a més també tenim a l'altra banda de la taula del nostre estudi a la Cesc Andrés. Bon vespre, Cesca.
Bon vespre.
Què tal?
Molt bé.
I el Bernat Torruell, què tal?
Molt bé, bon vespre.
Bon vespre, que interpreten uns personatges molt especials que ara ens explicareu quins són. També. Ho deixem amb l'incògnita. Primer parlem amb el Quim. Quim, en principi aquesta és la tercera, com deia, i en principi el que normalment fa la faràndula és que són tres temporades i la tercera ja és la darrera, que es tanca temporalment el projecte. Ho afronteu amb una certa tristesa o melangia o nostàlgia? O com ho encareu?
Personalment no. Segurament algú sí. És normal, no? Perquè quan te vens amb un equip de gent i has treballat amb un elenc que funciona, doncs sempre fa aquella coseta quan s'acaba. Però personalment és que és un, bueno, és una mena de sentiment molt raro que sempre em queda, que no, bueno, tanco com una porta però no obro una altra sempre, per tant no tinc aquesta
tristesa. No et queda la tristesa?
No.
I com heu preparat aquesta última aquesta tercera temporada?
De fet l'hem preparat molt igual que les altres, vull dir, no hem fet canvis. Fins i tot normalment sí que fem canvis d'espalmetes, però el fer tan poc que l'hem feta no han crescut i per tant doncs poden ser les mateixes i no s'ha generat cap canvi dels importants, que seria en aquest cas una part de l'elenc que normalment es canvia.
Per tant, el repartiment continua sent el mateix que l'anterior temporada
continua
igual. Hi ha previsió, hi ha perspectives de poder portar l'obra a fora, més enllà del teatre municipal?
A veure, és que la van venir a veure, de Barcelona per emportar-se-la com sempre, però el problema que tenen amb les obres que acostumo a fer és que són molt grans, són d'un format massa gran i no hi caben a tots els teatres, i per tant doncs les promotores que han venit doncs no els hi poden posar als teatres que porten actualment.
Ja. I tens noves perspectives de noves propostes de projectes de cara a altres temporades?
Sempre, em sembla, sí, que ho he explicat algunes vegades, que sempre jugo amb tres cartes i a l'últim moment en trio una. I doncs n'hi ha
dues. Et queden les de la recambra, no?
Les de la recambra, dues, i una propera doncs que començaré aviat a preparar-la.
Ja sabem dia de cara a la propera temporada, potser?
No, perquè això no depèn mai del director, depèn de la Junta de la Joventut de la Faràndula, que escull els.
Però vol dir que tens ja clar que proposaràs alguna obra per l'altra temporada?
No, ara mateix no ho puc
tenir
clar.
De fet, encara queda molt recorregut, perquè tenim tota aquesta temporada, que de fet és la primera obra que presenta la Joventut de la Faràndula aquesta temporada, i per tant encara queda molt recorregut per endavant per anar-t'ho rumiant i anar repassant les cartes que tens a la recambra per presentar. I deia el Quim que les espalmetes s'han mantingut respecte a l'any passat, i per tant la Júlia i la Ivet també ho tenien fàcil a l'hora de tornar a preparar el muntatge. És així? Us ha costat molt refrescar tota l'obra?
No, a mi no m'ha costat.
Júlia, tu com ho has? Tu dius que no, totes dues dieu que no. Júlia, tu què és el que ho tenies ja tot molt, molt recordat, molt, molt preparat?
Home, no fa tant que l'hem fet i per tant no ha costat gaire.
De tornar a assajar. I bé, tu també ho has dit molt convençuda que...
Sí.
Perquè vosaltres ja havíeu fet, a part de La Bella i la Bèstia, anteriorment havíeu sortit a trepitjar l'escenari enorme del Teatre Municipal de la Faràndula?
Sí.
Sí? Què havíeu fet abans?
Jo abans vaig fer Ratatouille.
Ratatouille, molt bé. I tu, Júlia?
I jo he fet Els Pastorets i...
Per tant, no us impressiona sortir dalt del teatre?
No.
Home, una mica, però al moment que a punt de sortir, sí.
Sí? Esteu nervioses?
Sí.
Sí? I aneu la Bella i la Bèstia és un espectacle molt complet i tots els personatges van molt, molt ben vestits, i vosaltres també com espelmes. A l'hora de preparar els balls, el fet de tot el que porteu per representar que sou espelmes, us és complicat de portar?
Home...
Perquè si no m'equivoco, les espelmes s'encenen i s'apaguen. O no s'encenen i s'apaguen?
Sí, sí.
Sí? Sí,
però... I com funciona aquest mecanisme? Ho podem saber?
Doncs portem com un casco a sobre, que hi ha el casco, i aleshores a dalt hi ha com la cera, i a sobre hi ha una bombeta petita, i hi ha com una forma en paper que forma com l'espelma.
I vosaltres l'enceneu i l'apagueu?
No,
o com va això?
Bueno, Ens l'encenen. Abans de sortir just anem en fila i van encenent.
Amb un botó molt amagat.
Ja. I llavors durant la representació no s'encenen i s'apaguen, només no. S'encenen en el moment que entreu a dalt de l'escenari. Molt bé, i què és el que més us agrada? Perquè els personatges de l'Espelmeta, de les Espelmes, què representen? Què aporten a l'obra en si? Què creieu que aporten? Perquè són personatges encantats també.
Sí.
I què, quan deixen de ser encantats, en què es converteixen? No ho sabeu.
No
ho sabeu.
Aquesta part no surt.
Aquesta part no surt. Però no us ho podeu imaginar.
En teoria ens fem
en teoria nens i nenes.
Nens i nenes del castell del Castell Encantat. Molt bé. I vosaltres bàsicament participeu en tota la part coreogràfica.
Sí.
I quants balls feu?
Bueno,
fem.
Clar. Les Espelmetes en fan un, però hi han quatre o cinc espelmes que fan més d'un ball.
Ah, molt bé.
Bueno, no és ben bé un ball complet, és com... és més curtet, i perquè és com més difícil, aleshores sortim les més grans.
Ah, per tant, les més grans surten a més balls que no pas les més petites.
Sí.
I què és el que més us agrada de fer la Bella i la Bèstia? No ho sabeu?
Doncs suposo que tenir l'emoció de portar un micro i parlar, i que justament Bella i la Bèstia és com una història molt, no sé, molt màgica. En aquest sentit, el Ratatouille no tenia tanta màgia.
La fantasia que té la Bella i la Bèstia és una de les coses que més us agrada.
I a més, l'escena de les Espelmetes és com molt màgica.
Sí? És així, Quim?
Sí, de fet, a veure, va ser una escena que justament la gent que coneix la història no surt, pròpiament, però es va... quan la vaig imaginar va ser per això, pel que diu l'Ivet, no? Un punt màgic, un punt molt sensible, que la gent agrada moltíssim. És veritat que tota la il·luminació està a cor, i la música està a cor amb aquest sentiment que es volia transmetre, i per mi també segueix sent un dels moments claus i especials de l'obra, és a dir, d'aquells que pots treure pit de dir això t'agrada, això que has fet aquí dalt t'agrada, no? I és aquest punt, és un dels punts forts.
Molt bé, i ara sí que anem a parlar amb aquests personatges especials, que són la Cesca, que interpreten la Cesca i el Bernat Torroella.
Cesca, la Núria Frutos, que no ha pogut venir, però...
Són les tres Maries del poble, jo quan vaig veure com les tres Maries.
La caca, la merda i la porqueria. Oh.
Cesca, aviam, quin personatge interpretes? Quin és el teu personatge?
Jo interpreto un personatge d'una sagata, o sigui que no veig res, porto unes ulleres una mica, bueno, sense graduar, per descomptat, però unes ulleres gruixudes, i representa que no veig res.
Sou del poble de la Vella, interpreteu,
sí,
aquests
que anem
personatges.
A darrere del forçut.
Darrere del forçut. I en el teu cas, Bernat?
Bé, jo faig de dona que porta barba, la veritat, i res, és el que ha comentat la Cesc, que som tres noies, no gaire agradables de veure, la veritat, som les tres lletges, però que estem enamorats del forçut,
sí.
I anem darrere del forçut com tres boges. El problema que no li acabem d'agradar gaire al forçut.
No, gens.
I estem lluitant durant l'obra, aviam si aconseguim atraure'l, però no hi ha manera.
No.
Val, per tant, el vostre objectiu és això, anar darrere del forçut i intentar, doncs, que us faci cas. No?
Sí, exacte.
I com heu preparat aquests personatges? Com els heu enfocat una mica? En el teu cas, físicament, ja, evidentment, ja dona el tipus perquè ja...
Bueno, sí, el tema és que fa dos mesos que m'estic deixant barba, lògicament. Tinc ganes ja que s'acabi per afaitar-me.
Perquè normalment no portes barba.
Bueno, barba de 4 dies ja està, però tant com dos mesos no. I el meu personatge sí que l'he encarat perquè em transformo com de dona i vaig amb talons.
Ah,
i sí que, clar, he hagut d'anar per casa caminant per talons, els meus veïns estan fins al mollo de mi, però bé, em sento còmode, és fàcil a l'hora de ballar i bé, vol dir que l'he hagut de practicar bàsicament amb els talons, per l'altre ja ve de sèrie.
Molt bé.
Sí, perquè a més és fort, però porta els talons més alts de l'obra, els porta
sí,
ell.
Sí, sí.
És a dir, les altres ballarines que sabien... ballarines
sí.
Que saben ballar no els porten tan alt com
no,
ell.
No, no, no.
És impressionant el treball que ha fet amb això. I que realment se li nota com que els domina, vull dir, la veritat.
Sí, sí, els domino. De fet, de l'última temporada, la setmana passada que vam assajar, pensava, aviam avui com em sento. I bé, molt bé.
Ja t'avisaran per la jaula de les loques.
Sí, em sembla que hi ha un problema. No, però bé.
Bé, bé. I Cesc, en el teu cas, del personatge, com l'has enfocat, aquest personatge miop que no hi veu gaire?
Bé, més que enfocar, jo el que passa és que disfruto molt fent-lo i diuen que se'm nota, perquè m'encanta, a mi m'encanta fer, vull dir, el teatre i a més, vull dir, papers així estrafalaris i rars, doncs m'agrada molt. Surto la cara com una de Fessi, vull dir, superlletja, però penseu que jo hi disfruto moltíssim fent aquest paper. Vull dir, molt, molt, vull dir, el Quim ja ho sap.
Perquè la intenció d'aquests personatges realment, en el que és el rerefons de l'obra, quin seria?
A veure, és clar, la intenció va ser posar aquests tres personatges perquè es veiés que aquest poble era un poble en el qual només es valorava el físic i la part exterior. I justament en el Palau, que representa que són com, haurien de ser raros, és el contrari. Allà justament valoren només la manera de ser de la persona, no? Perquè encara es veia més que la vella que és tan bonica no es pot enamorar, en canvi, dels que en teoria són macos, sinó que s'enamora d'una bèstia que físicament doncs, és molt horrorosa, però en canvi a nivell intern doncs, té una bellesa interior, com s'ha dit moltes vegades. I el poble doncs, passa el mateix. El poble, les que són lletges, representa que ningú les vol. Per això, per aquest motiu físic.
I de repente que al contrari el forçut s'enamora de...
No, o sigui, home, clar,
no s'enamora pas de
la sinó que
va
buscar...
De la guapa s'enamora, però bueno...
I vosaltres, Ivet i Júlia, quin personatge us agradaria fer de la vella i la bèstia si no féssiu d'espelmes? Us agradaria fer de vella?
De
o us agradaria fer també de la miop o de la dona barbuda? Què us agradaria? Algun personatge especial que us agradi de l'obra?
Estaria bé com fer el paper de la miopa i tal, però perquè fa riure, però la veritat és que personalment m'agradaria més fer de tetèria.
De tetera, molt bé. La senyora Potts, no es diu?
Senyora
sí, la senyora Potts, l'Alba Valero.
Molt bé. I en el teu cas, Júlia?
A mi m'agradaria fer de vella.
De vella, molt bé, molt bé. Doncs escolteu, moltes gràcies per haver vingut tots, per tant, aprofiteu aquestes, els nostres oients, sobretot que aprofitin aquestes properes representacions perquè en principi serà la darrera oportunitat per poder-ho veure aquest gran espectacle de La Bella i la Bèstia els dies 3, 4, 10, 11 de novembre, dissabtes a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 i a les 6 de la tarda. Moltes gràcies Quim, moltes gràcies Cesca, Bernat, Ivet, Júlia, moltes gràcies per haver vingut. Molta merda amb aquesta tanda de representacions.
Gràcies.
I això, ja ens, vale. Anem, ja ens hem retrobat.
Gràcies a vosaltres, doncs.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon vespre.
El Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio.
El Ciervo Teatre estrena una obra ben transgressora. Primer va ser una novel·la. Després, a mitjans dels anys 1990, protagonitzada per un jove Ewan McGregor, se'n feu una exitosa pel·lícula i ara, per primera vegada en català, es passarà a teatre. Es tracta de Trainspotting, una història que presenta un grup de joves britànics tocats per la droga i que viuen al límit de la seva vida per tal d'evadir-se d'una vida normal. I perquè ens en parlin hem convidat a l'Amunt al Taló a l'adaptador i director de l'obra, el Xavi Quero. Bon vespre, Xavi.
Bon vespre.
I també els actors d'una part de l'elenc que interpretaran aquest Trainspotting, a l'Esther Preixens. Bon vespre, Esther.
Bon vespre.
I també a l'Adrià García, col·laborador de la casa, del nostre programa. Què tal,
bon
Adrià?
Vespre.
Has de combinar-t'ho per fer un anem d'estrena. I
com sempre, un pluriempleado.
Exacte, molt bé, molt bé. Però això està bé, això està
sí,
bé.
Sí.
Escolta, Xavi, ens pots explicar què et va portar a escollir aquesta història per portar-la a teatre?
Bé, hem de matitzar. Aquesta història, jo el que he fet és traduir-la, perquè aquesta obra de teatre ja prèviament a ser una pel·lícula va ser una obra de teatre. És a dir, l'any 94, Trainspotting, de Irving Welsh, va ser un gran èxit. I en qüestió de 9 mesos, Harry Gibson va agafar, la va adaptar al teatre i la va estrenar. És a dir, en qüestió de molts pocs mesos, en menys d'un any, es va fer. Perquè ja es va veure...
La van estrenar a Anglaterra.
Sí, els va estrenar a
Edimburg també.
I va...
Edimburg és la ciutat on se situa l'acció.
De fet, sí. I ja van veure l'èxit perquè ja al poc ja es va començar a filmar la pel·lícula. De fet, un dels actors que feia l'obra de teatre també el trobem a la pel·lícula, Eli Wenbremer.
Ja. I per tant, què et va portar doncs, aquesta traducció?
Simplement perquè jo no dic que la traducció de llibres, i simplement era de, bé, fem les obres que vull fer i que no s'han fet en català mai, amb el qual directament vaig dir, me compro el texto i el tradueixo, ja buscaré la manera de muntar-ho, i afortunadament he pogut fer-ho al Tiervo.
Vale, i per tant no estava traduïda,
i el
castellà tampoc?
El castellà tampoc s'ha fet mai.
Ja. I el tema principal és l'addicció a la droga. Mm. Com està enfocat aquesta addicció en aquesta versió en teatre, en aquesta adaptació a teatre? És molt igual a la pel·lícula i a la novel·la?
És potser més igual, però més sòdid. Ben és cert que a la pel·lícula no deixa de ser una mica còmica. Aquí hem tractat de mantenir aquesta essència, perquè si no fem un dramón, i malgrat tot de que sigui una obra molt sòdida, demos-li a l'espectador el que vol, perquè a fi de comptes molta gent ha llegit la novel·la i ha vist la pel·lícula, però gairebé ningú coneix l'obra de teatre, que certament és bastant més sòdid en alguns aspectes, però en altres ho podem fer encara molt més còmic que no passa a la pel·lícula.
Ja, per tant, o sigui, que es manté una mica l'equilibri, no?, entre la part més còmica i la part més dura del que és la droga, no?
Sí, més encara, si cal.
Aquí encara un pèl més dura que la pel·lícula representa, doncs. I què podem dir com retrata aquest món de la droga? En una, la vessant més negativa o...
Sí, de fet, és que...
Realment què vol transmetre l'obra, en el fons? Defensa això de voler viure al límit o justament vol ser una crítica a la droga?
De fet, pel meu parer, simplement és una mica de libre albedrío, de tu ja saps el que estàs fent, xato, droga't si vols, però saps que tot això té unes conseqüències si caus en aquesta espiral d'autodestrucció, que és el que veiem que els ha passat als personatges de la novel·la, com de la pel·lícula, que cauen en una espiral d'autodestrucció i que han de ser prou gestos per saber de puc trobar-me fins aquí, però potser no transgredir més límits perquè si no acabaré fatal, que és el que acabem veient a la pel·lícula.
I la història retrata la vida dels personatges i va passant per molts espais diferents. En una pel·lícula és fàcil de fer, però com es planteja a nivell doncs, teatral a l'hora de posar-ho dalt de l'escenari?
Bé, simplement abogando directament pel minimalisme total, és a dir, l'obra només té un matalàs i a partir del matalàs construïm tot l'univers dels personatges, també perquè sempre estan tirats d'una forma o altra, però tot ho tractem de construir a partir d'aquí, perquè és una vida tan precària que abogando per Grotowski vamos a fer un teatre pobre i fem-ho sota mínims, però que tampoc cal més, és a dir, amb una bona interpretació, que és el que tenim, no ens cal més.
O sigui que realment es va transmetent tot el... O sigui, només un matalàs, no? Que és la idea aquesta d'estar tirats, no?
Sí, bé, literalment.
Molt bé. I, Adrià, Esther, a vosaltres quins personatges interpreteu?
Bueno, jo faig el paper de l'Alison, sobretot, el més important, diguem, de les que faig. I és una noia que va començar la drogadicció i que això li ha portat molts problemes a la vida i que al llarg de l'obra es va veient com evoluciona i va aconseguint veure que la droga no li fa cap bé i va millorant.
Perquè a nivell de partida, quines característiques? Perquè tots els personatges tenen algunes característiques inicials, no? A part de ser drogadictes, tenen algun element inicial, no? Quin seria el del teu personatge?
Al principi de l'obra jo crec que l'Alice no es resigna a la vida que té i a viure al moment perquè creu que no podrà sortir d'aquell món.
Mm-hmm. I en el teu cas, Adrià, el teu personatge?
Doncs jo faig de Tommy i de Sick Boy. El Tommy és més un...
Són dos personatges.
Sí, són dos personatges. Bueno, faig, en teoria faig dos més, però bueno, són més petitons els altres. Però el Tommy, per exemple, és el que en la pel·lícula no surt massa, però en canvi en l'obra de teatre surt molt més que no pas el Sick Boy. El Tommy és una persona doncs, que és com una... O sigui, intentes protegir la gent, no? Intentes salvar la gent, però sempre acaba mal parat. O sigui, sempre intenta fer el bé, el que s'ha de fer, no?, en teoria, però al final acaba rebent cops per tot arreu. I realment és el que al final acaba més malament en tota l'obra. I després el Sick Boy és una persona molt, molt poc... amb un temperament molt... molt... o sigui, és molt nerviós, de cop i volta es pot posar superhistèric o de cop i volta es posa tranquil, bueno, és com molt inestable. I és així, els meus personatges es basen en aquests...
Perquè, Xavi, l'obra, el repartiment és de 5 persones, és 4 actors. Però en canvi en la pel·lícula i la novel·la surten molts més personatges. Com ho heu fet així, d'aquesta manera que es dobla algun personatge, sí, o s'han suprimit alguns?
De fet, hi ha molts personatges suprimits que, de fet, directament hi ha alguns que només surten a la pel·lícula i altres que només surten a la novel·la. L'autor ja et suggeria que es podia fer només amb 4 actors per aquello de ser el precario, i veritablement gairebé tots els personatges, tots els actors fan 2 o 3 o 4 personatges. Fins i tot hi ha algú que fins i tot canvia de gènere per exigències del guió, yeah. Però com ja estem en una línia força grotesca, no importa, millor encara.
Però canvia de gènere, per exemple, no és algú que faci un paper femení que li tocaria fer un paper masculí, per exemple?
No, simplement que, per exemple, un dels personatges més emblemàtics, que és el Francis Bevy en Franco, també fa de mare de Marc, ja per pròpia exigència del guió, de fet.
Val. I parlàvem de que la temàtica és el tema de la droga, però l'argument en si, no sé si es pot explicar una mica, es pot explicar una mica, o val la pena explicar-lo per entendre una mica el que és l'obra en si?
Es pot explicar, però partim d'una base. La novel·la és totalment postmoderna, no té un començament ni un final, a la veritat, que és el que passa normalment a la narrativa de Welsh, que és: però està empezado o ha acabado? I de fet l'obra de teatre agafa molt bé aquest esperit de que sí, hi ha un inici i hi ha un final, i després un munt d'escenes intermitges que podrien passar abans i després o durant del mateix final o del mateix començament. De fet, l'única línia narrativa que trobem estable la trobem a la pel·lícula, perquè el cinema sempre exigeix de, bueno, inicio, nudo, desenlace, excepte grans, però principalment el que trobem és de com un pseudogrup d'amics s'acaba totalment disgregant, i en el que el principal és en Marc, el Marc Renton, que no hi és aquí avui, que més o menys va sorteando la vida com pot, i dels seus amics que va veient com van caient i sorgeixen d'altres.
Ja, Adrià i Esther, per interpretar aquestes escenes que comentava el Xavi, doncs tan sòrdides i tan dures, com ho heu enfocat? Us ha costat? Ha sigut molt difícil? Com ha sigut això?
Bueno, jo he tingut algunes escenes que sí que m'ha costat al principi d'aconseguir-les arribar a fer, però bueno, a la que perds la vergonya o la... penses, bueno, això és teatre i ho faig pues, perquè m'agrada, ja està. I si toca quedar-me sense roba, doncs pues em quedo sense roba. I si toca pues, follar-me algú, doncs pues em follo algú. I
sí,
ja està.
Això no és algú. I Esther, el teu cas, bueno, per preparar tota l'obra?
Hi ha escenes que, més que per al fet de com s'hagin d'interpretar o el fet de que hagis de fer coses que potser no estàs molt còmode fent, jo crec que més que això és que hi ha escenes molt dures i cruentes dintre de l'obra. Que llavors has d'estar com més preparat mentalment perquè saps què passa i saps que serà dur tant per tu com per l'espectador.
Sí. Bueno, jo ara acabo de recordar una escena que ara l'estem treballant, que quan surt el Sick Boy és com que té aquest temperament que canvia tant d'ànims, que potser es posa superhistèric, doncs aquesta escena em posa super... doncs aquesta escena em posa super nerviós. O sigui, entro a l'escenari, faig l'escena, però quan surto amb tal nerviosisme que em costa molt tornar-me a posar en el personatge del Tommy i canviar-me el xip.
Ja.
Sí, vull dir.
Per tant, és complexa, no, l'obra? De les que heu interpretat vosaltres, tu diries sí que has fet més obres, Esther, no sé si ja has fet
altres
obres.
Sí, he fet bastantes obres, sobretot amb el Ciervo Teatre.
I és de les duretes, les que heu fet, aquesta?
Aquesta és de les més dures que he hagut d'interpretar dintre de la meva experiència teatral.
I com es relacionen tots els personatges entre ells? Com veieu la relació que hi ha entre els...
Bé, són com amics, però que no s'acaben de... no sé, és, o sigui, ells queden amb ells pues, per passar el rato, no? Per drogar-se, per... Però no... No sé, tu què en penses, Ter? No sé.
Perquè tenen relacions d'amistat realment que puguis veure que hi ha una confiança l'una amb l'altra o, és, o no?
Que per principi és una amistat més supèrflua que realment es veu que només estan junts per el fet de que es droguen junts i això queda com una confiança entre cometres entre ells. Però també es veu que és una confiança fingida perquè molts cops intenten abandonar-se a la seva sort uns als altres.
Sí, exacte. Quan es posen complicades les coses, tots fugen. O sigui, tots se'n van...
No s'ajuden entre ells ni...
Costa molt.
Ja. I per tant, vosaltres creieu que el missatge que es dona és contrari totalment a la droga, al món de la droga? Té com una moralina, podem dir, o no?
Podria ser, sí, podria ser sí, podria ser que no. És a dir, el que planteja és, bé, això és la droga, això són els seus símptomes i això són les seves conseqüències. També has de ser prou madur quan veus o llegeixes un text així de esto es lo que haces, esto es lo que pasa, esto es lo que haces menos, quizá no te pasa. Però també és una apel·lar a la maduresa de les persones des del primer moment, de sabes a lo que vienes, saps el que passarà, saps el que pot passar.
Bueno, per tant, podem dir que és una mica un cant a la llibertat, no? Vull dir, a la llibertat amb responsabilitat de cadascú.
Més aviat, sí.
No? Sí. És a dir, no sé, el moment aquest que ara justament s'està plantejant, el fet de la legalització del cànnabis, per exemple, doncs una mica és això, no? De donar la responsabilitat, tenir la llibertat per tenir la responsabilitat a l'hora d'escollir.
I així a l'hora de la veritat també poder treure moltes màfies, que per exemple a l'obra també trobem màfies, trobem cabells i coses que no agraden. De, potser apel·lant a la responsabilitat de les persones i saber de bueno, si comencem això, les drogues deixaran d'estar en mans de màfies i possiblement hi haurà moltes menys morts.
Ja.
No sé, som una societat madura, se supone.
Exacte. I escolteu, per acabar, ens podíeu explicar el títol de Trainspotting, de què es refereix? Perquè vosaltres també hi poseu un subtítol, oi?
Sí, bueno, de fet, Trainspotting el que vol dir és simplement esperant el tren. Perquè és el tren que sempre està marxant, és el tren que mai agafen, d'agafar la vida, la vida per les banyes i dir, bueno, aquest sóc jo. Però els personatges diuen de m'abandono i em quedo aquí drogant-me.
Ja. Per tant, escolteu, si no voleu perdre aquest tren, i estar esperant el tren, sinó que pujar-hi, no deixeu perdre aquest Trainspotting, que representarà el Ciervo Teatre per primera vegada a teatre en català, gràcies a la traducció de Xavi Quero, els dies 10, 11, 17 i 18 de novembre, els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 6 de la tarda. Moltes gràcies, Xavi, per haver vingut.
Merci.
Gràcies, Esther.
A tu.
I gràcies, Adrià.
Merci.
Ja ens anirem retrobant anant d'estrena.
I tant que sí.
I nosaltres continuem amb el programa.
Amunt al taló. Passió pel teatre sabadellenc. Infiltrats.
Bon vespre, Eloi. Què tal? Com estem?
Bon vespre, Jaume. Doncs molt bé.
Toca infiltrar-se aquesta setmana també, oi?
I tant. Home, no parem.
I on ens hem d'infiltrar?
Aquesta vegada ens infiltrem al Sant Vicenç, que ja estan preparant la gàbia de les boges. I ben sonats que estan.
Sí? Està. De fet, ja el títol ja ho diu, no?
De fet, ja ho diu i se li escau.
Molt bé, doncs escoltem-ho.
M'infiltro avui al Teatre Sant Vicenç, on estan assajant la gàbia de les boges. A veure, m'han dit que és una obra molt sonada. Vaig a veure com els hi va. Vinga, a veure qui hi ha per aquí. Ei, hola.
Hola,
bon vespre.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, a punt d'ensejar la gàbia de les boges.
Ai, què?
Doncs mira, ho tenim ja amb...
Ja a punt, no? De punt, no? De carrer,
el dia 9 s'estén aquí al centre de Sant Vicenç.
Ah?
El dia 9, em sembla que és a les 10, es fa.
El 9 de novembre a les 10, sí.
És un divendres. Dissabte... Esperem que vingui força gent perquè és una obra còmica molt bona. Està basada en la pel·lícula que ja ha feta.
i és una hora i mitja que la gent entrarà i sortirà quan hagi acabat la funció, sortirà molt contenta perquè s'haurà desprovocat de tots els problemes que hi ha a la vida. I és un tema que és molt actual sobre el gènere
transvestits,
que és molt actual, que actualment és un problema que és molt actual.
Sí,
no és un tema despassat, és un tema actual i del futur.
I el nom, a veure, Gàbia de les Boges, això vol dir que esteu tots sonats de normal?
No.
Vol dir com actors i actrius?
No, això se'n diu el títol perquè és la història d'un...
És un cabaret.
És un cabaret, són dos homes que s'estimen, que són parella, i tenen un cabaret. Això passa a un poble de França, representa, oi? No sé exactament a quina proporció.
No sé, perquè si no podem fer spoilers, oi?
No, no, spoilers no m'agraden.
I fa un paperàs, i fa el senyor d'un diputat que surt.
Jo soc la senyora d'Olofeu. Ah. La senyora d'un diputat de PP, de dretes.
De dretes.
Sí, sí, i esclar, la nostra nena doncs va conèixer el seu promès.
La nena va conèixer el promès.
Sí, la nostra filla.
No m'expliquis res més. I
va conèixer el seu promès.
I vostè què fa?
Bé, jo treballo al cabaret aquest. Fans de treballo al cabaret. Fans de boja.
De boja.
Que tots som homes, però fem de boges.
Sí, ja, pel cartell ja m'ho havia pensat.
Som els pares, que anem a conèixer el nòvio de la nena.
Sí.
La nena ja el coneix, el seu nòvio.
Jo ja la conec, la nena, jo ja la conec que ve allà al cabaret aquest, que és el que representa, que és el nòvio d'un dels protagonistes.
I aneu a xafardejar.
No. Va conèixer els consogres,
els consogres.
I el nòvio de la nena.
I ells es pensen que és un matrimoni normal, és un matrimoni estàndard.
Mm-hmm.
I clar, la gràcia està...
Ha sigut del que fins ara haguéssit dit estàndard. No?
Estàndard, del que fins ara havia sigut un matrimoni home i home. I esclar,
i
representa que són dos homes. Bueno, això es té que dir, això es pot dir, això. Es pot dir. I aquí està tota la gràcia de tot l'argument que passa, tota aquesta història, que venen aquest matrimoni, volen venir a conèixer la nena, i hi ha una sèrie d'esquets que passen, es té que venir a veure això, perquè si explicant-ho...
La nostra visita, doncs, es van desenvolupant tota una sèrie de situacions estranyes per nosaltres, perquè, esclar, som així com molt, molt conservadors...
Conservadors, dic la paraula, sí.
Exacte, molt conservadors,
que no accepten això, no ho veuen.
No ens agrada massa el que veiem.
A veure, doncs, vaig a xafardejar, a veure qui més em trobo. Gràcies, A veure, potser per aquí hi ha algú més per... Ah, mira, sí, hola.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què m'han d'explicar d'aquesta gàbia, d'aquest cabaret? Que...
Bé, és un cabaret doncs, que s'hi fan espectacles i de ben que aquí el problema és perquè ve el fill d'un dels...
Ah, sí, això m'ho han explicat, però vostès qui són?
Jo sóc faig de Miquel, que ve a ser un conserge, que és el que porta els contes i pues, avisa els actors perquè els artistes perquè surtin a actuar i faig aquesta la meva missió.
I vostè?
Jo,
és el personatge.
I vostè?
Jo soy el criado.
Ah, encantat. Hola,
amore.
Què tal?
Bé, eh? Soy de, ya se nota, ¿no? En el habla, soy cubano.
Ah, sí, sí.
Sí. Y bueno, soy yo... Y me agradaría... Y yo soy el que querría salir en escena para poder bailar.
¿Y usted es el cliente aquí?
Sí. Sí.
Pero...
¿Cómo así?
Sí, ¿de quién es usted criat? Diu.
Criat dels amos de la Gàbia,
uh-huh.
Del Toni, del Ferran.
És allò, sí, és el criat del local, del local.
És que la història va d'aquests dos...
Sí, ja m'ho han dit aquí darrere que...
I a mi només em volen perquè cuino molt bé.
Perquè cuina molt bé.
Sí, i fa de criat d'ell.
I a mi m'agradaria sortir a ballar com un drag queen, però clar, no volen, ells no volen. Perquè jo vaig tenir un culebrón verbenero con el Toni, i això va la història. I després la història, bueno, que volen casar el fill, i que venen els sogres
I aquí surten de Queens a ballar i tot això.
Vaig a buscar, doncs, com has dit que es diuen?
El Toni
i el Ferran. Vaig a buscar el Toni i el Ferran, doncs a veure si els trobo. Gràcies.
Res.
A veure. A veure si per aquí, a veure, mira'ls.
Hola. Ai, hola.
Hola.
Hola, mira, nosaltres som una parella boníssima, de veritat, ens estimem molt. I jo
sóc
el Toni i el Marcel. Ai,
Ferran sóc jo, tonta.
I el Marcel és el meu fill. I som una parella que ens estimem molt, jo sóc la vedet, ell és el propietari de la gàbia de les Boges, i actuem. I mira, i ara tenim un fill que s'ha de casar, tu. Resulta que s'ha de casar. Sí, amb la nena, amb la nina.
Mira aquesta nena, és més maca. Me la va presentar a finals d'estiu.
Sempre feies coses boges i tot el que t'ha de passar.
Sí.
Nena, no dius res, és que és molt callat.
Ai, el fill, sí.
Ja s'obrirà, ja.
Ma, no sé, quasi que no ha respirat, quan ha parlat.
No, és que m'ofego tot jo. Digues.
Hola, què tal? Aquí estic amb els meus sogres. Esperant el casament.
El pare del Marcel.
Els pares del Marcel,
sí.
Ell és el pare, jo sóc la tieta.
Ah, vale.
La mare.
La tieta. Però és igual, són totes les dues coses.
Sí,
reina. Bueno, digues.
Ai, no, parleu vosaltres.
És que no és gaire oberta, aquesta.
No, gens.
Ja s'encarregarà el nostre Marcel.
Oh, i tant, ja l'obrirà, ja.
Jo escolto i aprenc. No faig res més.
Aquí m'agrada, sí, m'agrada, reina. Ai, i què més vols que t'expliquem, rei meu?
No,
és guapo aquest noi, eh?
Ai,
que és bono.
Ai, no m'ho diuen gaire, gràcies.
Sí, però és que ho ets. Ai, amb aquesta barbota.
Deu rascar, eh?
Em posa, sí. Digues, rei.
Això sí que és un
talla. Deia que de llances que vostès són els amos del cabaret.
Sí, no, ell.
No,
jo sóc la vedet.
Ah.
La principal, actriu.
És la Cesà, la reina de la nit.
Sí, sóc jo. Ai, m'encanta, canto. Ai, sempre canto, en anglès.
Sí.
En
playback, però en anglès.
Calla, això no ho diguis. Sempre m'ha de tirar per terra. És que, coi, jo sóc cantant i faig el meu personatge.
Molt bé.
Ai?
Sí.
I ho fa bé?
Molt, molt bé. Perfecte.
I que escolti, com es van conèixer? Ara t'ho pregunto.
Ai, no, mira, no m'ho preguntis, això.
Sí,
som de Sitges totes dues.
A Sitges.
Sí, vivíem allà i ens van conèixer, jo cantava, ell també, i vam començar a fer un grup i estàvem allà.
Allà, i mira.
I llavors ens vam plantar pel nostre compte, vam fer el nostre cabaret.
Ai, sí, fèiem un duet.
Ai, sí,
te'n recordes.
Vam estar a París a Copacabana.
I dues nits amb el mateix cartell.
Sí. Ai, era molt rei. La reina del carnaval.
Perdona, la reinona de la festa.
I a tu que et deien la caipirinha, què?
Tots els ministres ens convidaven a sopar.
Ai, sí, és veritat. És
en aquell temps el món era una festa.
Ai, sí, te'n recordes? Que tan traïdora amb tots aquells brasilenys tan guapos.
Ai, aquella època ja no tornarà mai més.
No, les petardes ja no n'hi ha de petardes.
Com ens vam conèixer? Doncs mira, un dia vaig conèixer el Marcel.
Ai, escolti, me facin el favor.
Cala. Ai, nena, parla.
Que m'agafa el micro. Com vaig agafar la gravadora?
S'està posant.
Un dia ens vam conèixer amb el Marcel, em va sorgir l'amor.
Ens perdones un moment? És que anem a assajar, reina.
Sí, feu. Sí.
Adéu, guapíssim.
Adéu,
nena, adéu. Nina. Deixem amb la Nina, aquella sap molt bé d'acabar tot.
Que vagi bé.
Adéu, guapíssim.
Adéu. Mare meva. Adéu.
Bé, doncs vaig conèixer el Marcel, ens van enamorar, tots ens vam enamorar.
Com us vau conèixer?
Doncs mira, estava jo en un bar amb unes amigues, va venir ell i, bueno, va ser amor a primera vista.
Ai, que maco,
sí, això. Molt. I llavors, doncs, ara amb els meus pares, i te vaig explicar, doncs, sortir amb un noi, que ens casarem, i, doncs, d'aquí a poc, doncs, farem el sopar per conèixer-nos tot. Tots.
Molt bé. Doncs, escolta, molta sort.
Doncs moltes gràcies, perquè amb la família que m'ha tocat, déu-n'hi-do.
Sí? Ja m'ho han explicat.
Sí.
Bueno, escolta, ànims.
Oh, i tant. No, però són molt maques, totes dues. Me les estimo molt.
Bé, doncs, escolta, molta sort i us deixo. Perquè tu també surts al cabaret?
No, jo al cabaret no. Jo no surto. Jo miro des de baix.
Doncs, escolta, deixem que s'hagin.
D'acord.
Ja fa. Apa.
Molt bé.
Adéu.
Vinga, adéu.
Adéu, gràcies.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa. Com sempre, anem de teatre, anem a teatre a Barcelona amb l'Elvira, que ens ho ve a explicar i ens ve a comentar el que ha vist aquesta setmana. Bon vespre, Elvira, què
Hola,
tal?
Hola, bon vespre. Bon vespre, teatreros, també.
Com ho tenim, això? Què has anat a veure aquesta setmana?
Ui, moltes coses tenim.
Sí?
Sí,
doncs,
que m'agradarien més.
Ja està bé, això, ja
sí,
està bé.
Sí. Avui us parlaré de Travi, a l'Espai Lliure del Teatre Lliure, una dramatúrgia de Pau Matas Noguer que, conjuntament amb l'Oriol Pla, ha volgut portar a l'escenari una família de pallassos i actors. La mateixa família de l'Oriol. Ell, l'Oriol Pla, dirigeix i al mateix temps actua junt amb la seva germana, la Diana Pla, i els seus pares, la Núria Salina i el Quimet Pla. Una meravella de joc teatral on cada un llueix les seves grans facultats artístiques. Moments còmics i molt aguts, i d'altres molt serios i amb molt sentiment. Una barreja de circ i de teatre que la família Travi, nom que ells mateixos es van posar a les seves anades i tornades de les seves actuacions, van desfilant durant una hora i mitja. Tots quatre interpreten ells mateixos, a ells mateixos, i representen els papers que han anat interpretant al llarg de la seva carrera. Quimet Pla, el pare de la família, va ser el fundador dels Comedians. No sé si us en recordeu, que un dia us en vaig parlar. I ha treballat sempre al món de l'espectacle, fent teatre al carrer i també fent cinema i televisió, junt amb la seva parella, la Núria Salina, que va actuar amb les companyies de Picatrons i que va ser cofundadora del Circ Cric. Van pujar els seus fills dins aquest món faranduler. La seva filla, la Diana Pla, va seguir els passos de la seva mare, dins de l'ambient circense i també de la dansa. I l'Oriol, el fill, es va encaminar al món de la interpretació, tant en el teatre com en el cinema i la televisió. Després de tenir grans èxits, recordareu el Ragazzo en el teatre, el Calavera de Connemara, o en el cinema l'Incerta Glòria, el Truman, o també en la televisió en Merlí, el Teatre Lliure li va encomanar una producció teatral i li va donar carta blanca que fes el que volgués. L'Oriol va voler tornar d'alguna manera als orígens i presentar a la seva família, per dins i per també per fora. I explica algunes trifulgues que poden viure una companyia de joglars ambulants. Travi és un cant a aquesta família, amb les diferències, les disconformitats i els desacords, plantejat d'una manera molt tendra i delicada, amb molt humor i enginy. No és cap pallassada, eh? Però sí que és una funció feta de pallassos i comedians. Un món particular que, segons ens ensenyen, van tots a la una per tirar endavant el seu ofici, però que això no els priva de tenir diferents punts de vista i també alguna desavinència familiar. A l'entrar a la sala, el públic ha de travessar les cortines i cortinatges de diferents mides i colors, fins a arribar a les butaques. I així, és d'aquesta manera com un ja es va endinsant dintre aquest teatret i es disposen a viure en aquest món màgic i meravellós, que és el món dels comedians. Les entrades estan totes exaurides, es van exaurir i quasi el segon dia de posar-les a la venda. Els noms són molt potents i la gent es va espavilar a agafar les entrades. Però segurament la temporada vinent la tornaran a repetir i potser també faran bolos. No us la perdeu. És una obra amb un fons fisiològic i poètic que fa riure, somriure i també emocionar. La considero una imprescindible per als amants del teatre, de veritat.
Molt bé, caram.
És...
Això sí que demostra els gens teatrals, no?
Exacte.
Perquè tota la família, com han transmetre la passió en els seus fills, també.
I el fill, quan va dir que volia dedicar-se ben bé al teatre, el pare va mirar de donar-li una formació esplèndida.
Ja.
I està demostrat en tot el que fa.
Sí, i tant.
Val la pena.
Molt bé, què més?
Deixeu-me parlar d'una obra que fan a la Sala Petita del Nacional de Catalunya, que es diu Només una vegada, de Marta Butxaca. La violència dins d'una parella és el tema que parla aquesta obra, escrita i dirigida per aquesta jove dramaturga catalana, que sempre es posa temes actuals i no gens banals. Però l'exposició va més enllà i ens presenta una parella benestant. Ell és un escriptor d'èlit i ella és una executiva d'un editorial. Segons diuen, només una vegada, després de 7 anys de convivència, el noi va perdre els nervis en una forta discussió, li va donar una empenta i la noia, al caure, es va trencar el braç accidentalment. Per aquest fet, el pare de la noia posa una denúncia en el seu gendre i per això han de posar-se a mans d'una psicòloga especialista en aquests fets. Primer veiem una entrevista de la psicòloga amb el noi. Després, a la segona escena, amb la noia i més tard una altra consulta amb la parella conjunta. Al mateix temps, la psicòloga també es veu assetjada pel marit d'una clienta. La por, el pànic, l'angoixa, el dolor, es reflecteix a cada un dels personatges, cada un amb els seus problemes i les seves circumstàncies. És justificable la violència, encara que només sigui una vegada? I una única vegada pot tenir una continuïtat de seguir una segona, una tercera o altres vegades? Pot ser un començament de violència? Això és el que ens fa pensar aquesta obra. Maria Pau Pigent és la psicòloga, un paper amb situacions contradictòries, molt professional, davant dels seus clients i molt feble en els seus problemes personals. En Alarcón fa una interpretació plena de matisos. La dona amant del seu marit, que el justifica en tot moment, que es culpabilitza ella mateixa de la situació i, a més, és una executiva segura de si mateixa, que no vol admetre que és una víctima dels maltractaments. Es pensa que les persones que tenen maltractaments són persones
febles,
d'un estatus més baix que ella, físicament doncs, no tan maques com ella, ho interpreta així. I el sabadellenc Bernat Quintana, que representa el noi, el marit, sí, que amb aparença és un noi que mai ha trencat ni un plat, que no ha fet mai mal a ningú. L'actor en el transcurs de l'obra va creixent la seva interpretació i també va creixent el seu paper. Tots tres ho fan molt bé, principalment les dues dones. Vaig tenir la sort fa temps d'anar a veure un assaig d'aquesta obra i potser m'havia creat unes expectatives massa elevades. Està bé l'obra, eh? Però personalment m'imaginava que aprofundirien més el tema. Així tot és molt recomanable. Estarà en cartell fins al dia 4 de novembre.
Molt bé, molt bé, molt bé.
I ara l'última cosa.
Digues.
L'última cosa i acabo. Amèrica, de Serge Chrisbout, al Teatre Lliure de Gràcia, sota la magnífica direcció de Marc Martínez. Una lectura dramatitzada que només es va representar un dia sol i que vaig poder assistir gràcies a la gentilesa de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. I la veritat és que vaig poder gaudir d'unes interpretacions brillantíssimes. El Pau Vinyals i l'Enric Balbàs. Val a dir que no havia vist mai actuar l'Eric. I em vaig quedar bocabadada. També de la interpretació del Pau em va meravellar. De les millors que li he vist en el Pau. Puc dir que si el que vaig veure era només una lectura, no em puc imaginar pas com podria ser una obra representada, com podria ser de bona una obra representada amb tot
el muntatge escènic.
Exacte, tot el muntatge, perquè les interpretacions són fabuloses. Són uns bons i grans actors, grans interpretacions, i joves, per l'edat, perquè tots ratllen els 30 anys, tots dos actors ratllen els 30 anys. O sigui que tenen molt camí per recórrer. I l'han iniciat molt bé. Crec que poden arribar molt i molt lluny, aquests dos xicots. Una obra sobre la joventut dels anys 70, que ens parla de l'amistat de dos nois que descobreixen junts tot un món on ho volen canviar d'una manera, volen canviar la manera de viure, buscant la llibertat, buscant noves formes de vida. Els seus somnis, la seva música, les drogues, el sexe i també els desenganys de solitud, de ruptura i de l'amor. Tot aquest passat que cada joventut reviu i que no canvia i que tot segueix sempre igual i que només es queda amb il·lusions d'adolescents. Tots hem tingut aquesta joventut que volem canviar. I et saps gran i tot canvia. Ve una altra joventut i torna a tenir els mateixos somnis.
Sí, però crec que si no tinguéssim el pas per aquesta època de voler canviar el món, segurament doncs no aconseguiríem moltes de les fites que llavors, perquè al final sempre a la vida has d'estirar més i llavors aconsegueixes el que aconsegueixes, però si no somies mai no tindràs
mai
una realitat més propera al teu somni. No? Molt bé, molt bé, molt interessant.
Molt interessant.
No? I amb aquestes interpretacions
sí,
que dius...
No vaig poder quedar, que va fer un col·loqui amb el director, amb el Marc Martínez, no vaig poder quedar per horaris logístics, però jo vaig sortir prou satisfeta per veure i escoltar aquesta genial proposta, la veritat.
Molt bé, i això va ser el Teatre Lliure, va ser només
una lectura.
I amb intencions de portar-la...
Pot ser, sí? Pot ser, però va ser una presentació amb els que anem molt a teatre, que ens van doncs, convidar per poder
veure la lectura aquesta. Sí. Molt bé, Elvira, doncs moltes gràcies, com sempre, per venir-nos a explicar totes aquestes obres.
A vosaltres.
I ens retrobem la setmana que ve, i bona castanyada.
Igualment, adéu-siau.
I fins aquí l'Amunt al Taló d'avui. Que passeu una bona castanyada i un bons Tots Sants. I com sempre, sigueu feliços i aneu al teatre. A reveure i Amunt al Taló.